obtenir pista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Una dona, la Carme Hospital, és víctima de l'assalt amb violència de tres encaputxats a casa seva a Platja d'Aro. Han matat el seu marit i ara ella l'únic que pot esperar és que es trobin els culpables i es faci justícia. Però en aquest cas no serà fàcil. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala la càmera amb el dit.
Comencem.
De nit, l'entrada d'una casa. Siluetes fosques caminen per l'exterior. Primers plans del retrat d'un home de mitjana edat i dels seus ulls en fotos diverses. En una de jove hi surt amb una dona. Una mà fa girar una rodeta d'una caixa forta i el mecanisme intern s'acciona.
Crims.
De Carles Porta. En el capítol anterior. De nit, primer pla d'un aspersor al jardí de la casa.
El 18 de novembre de 2012, a Platja d'Aro,
l'aspersor s'engega i ruixa la gespa.
Entren a robar a casa del Jordi Comes i la Carme Hospital.
Un intrus creu el jardí, s'apropa a la finestra de les escales i un trepant en perfora el marc.
A ell l'assassinen.
Li veien tapar la boca amb un mocador que ell portava. I el van enganxar amb el coixí. El van matar.
A ella la lliguen a una cadira.
Corbates li senyeixen els braços.
Buiden la caixa forta i marxen.
Només podia moure'm amb la cadira.
L'arrossega.
Intentant veure com es podia obrir aquesta porta, perquè era l'única manera de poder-ho fer saber a la gent.
S'alça amb la cadira.
Després de molta estona, la Carme aconsegueix alliberar-se.
No em podia rendir. Havia de deslligar-me, si no, no podia fer res.
I demana ajuda.
Mi hermana, muy asustada, me dice... Ven enseguida, que nos han robado todo y han matado a Jordi.
Imatges nocturnes de l'interior i de l'exterior de la casa.
Els investigadors busquen proves a la casa.
Els Mossos graven el domicili.
I no serà fàcil.
La ventana que hay subiendo la escalera es la que está violentada por el cual se ha producido el acceso.
Imatges de la finestra oberta.
També al terra de les escales trobem marques de guants.
Fotos de l'escena del crim.
Qui ha matat el Jordi Comes?
Foto de la parella més joves i somrients. Sobre una corbata, una camisa i una americana en blanc i negre, Jordi Comes, part 2. El sol despunta sobre el mar, l'endemà del crim, 19 de novembre de 2012.
Molt bon dia. Aquesta matinada ha mort Jordi Comes en Matamala, president de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, després que uns desconeguts han entrat a casa seva a robar.
Els fets han passat a Platja d'Aro.
Foto de l'home a la costa.
El Jordi el coneixia des de feia molt d'anys. Quan estudiava la carrera de dret, als estius treballava a Platja d'Aro, a un banc, i vaig conèixer el Jordi. El Jordi i la seva senyora, a la Carme.
Carles Monguilot, advocat família Comes.
Recordo el matí en què jo estava dutxant-me i vaig sentir a la ràdio que havia mort en un robatori a casa seu.
Vista d'ocell del litoral.
Consternació avui a Platja d'Aro per la mort aquesta matinada del president de la FOEC, Jordi Comes, durant l'assalt d'uns lladres a casa seva.
La notícia en un diari.
Els lladres han lligat el president de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, Jordi Comes, i també la seva dona. Comes ha mort asfixiat.
Jordi Comes, de més de 70 anys, era president de la patronal gironina FOEC i propietari de diversos hotels a Platja d'Aro. Actualment també era vicepresident de la Federació...
A casa del Jordi Comes i la Carme Hospital, els investigadors busquen indicis que ajudin a descobrir qui ha comès el crim.
Agents de la científica accedeixen a la casa avalisada i custodiada i els Mossos graven l'habitatge.
Es concentren en la finestra per on han entrat els assaltants.
Mi primera impressió és de gran preocupació.
Segons el Departament d'Interior, en els últims 3 mesos del 2012 hi ha hagut uns 170 robatoris a la zona de la Costa Brava Centre.
Des de hacía meses se estaba produciendo una oleada de robos.
Víctor Pillado.
En la zona del Baix Empordà.
Fiscal.
Són una mica especialitzats en guants, no volen deixar empremtes a l'entrada.
Saquegen quatre cases de Platja d'Aro.
utilitzant...
En una nit.
Eines una mica no gaire sofisticades, tornavisos...
Se cometían una serie de robos silenciosos. Todos ellos venían siendo característicos porque se practicaba con un trepán un agujero en todas las ventanas que tenían PVC o madera y a continuación se introducía un alambre
vista d'un fil dins d'un marc
y se procedía a la apertura de la maneta
y fotos d'arxiu d'una finestra forçada.
Y de esa manera se cometían una serie de robos silenciosos.
Vista nocturna de l'entrada de la casa.
Y precisamente la muerte y el acceso a la vivienda se había producido de esta manera.
L'aspersor s'engega i botes militars avancen pel jardí. Carles Monguilot.
El modus operandi descartava en el planejament del delicte que pogués haver-hi violència o enfrontament amb les víctimes, perquè comptaven fer un silenci. Per això es deia robatoris dels lladres silenciosos.
Inspector de Montells.
Portaven guants, portaven el passamuntanyes al cap, anaven preparats per intentar deixar el mínim d'indicis possibles.
Cap de l'àrea d'investigació criminal Girona.
Quan més tapat vas, més a prop del delicte ets.
Una mà enguantada manipula un trepant que perfora el marc de la finestra.
Fer servir aquest tipus d'accés, realment el que es volia era garantir el factor sorpresa als assaltants.
Caporal Joan Andrades, policia científica,
és un sistema
Girona.
Molt silenciós i molt ràpid. En poc més d'un minut es pot fer el forat i es pot obrir el mecanisme de tancament de la finestra.
L'aspersor raja a tota velocitat, en la penombra vista de les escales des del menjador. L'enquadrament travessa una porta del pis de dalt i enfoca la finestra entreoberta de les escales.
Aquest és un modus operandi...
Inspector de Montells.
...habitual de persones de l'ES que realitzen robatoris tipus silenciós.
Gravació de les escales.
Que ho fan servir per no fer soroll. És a dir, no ho fan servir per fer un robatori violent, en cap cas. Llavors, no tenia cap tipus de sentit. No tenia cap tipus de sentit d'aquella manera d'actuar.
Fotos de la finestra.
Els investigadors, des del primer moment, en veure com va ser l'obertura a casa de Jordi Comas i de la Carme Hospital, van sospitar que es tractava d'un grup d'albanesos.
Marina López, periodista.
Perquè és una metodologia de forçar els accessos als habitatges que és pròpia de gent que procedeix d'Albània. El que passa és que això no casava amb el testimoni de la vídua de Jordi Comas.
Eren tres persones. Una va estar amb mi, i les altres dues són les que havien estat amb en Jordi, però que jo pràcticament no els vaig ni veure l'estatura, diguéssim.
Carme Hospital, vídua Jordi Comas.
La persona que va estar amb mi...
Li lliguen els braços.
Era una persona alta, prima.
A la cadira, amb corbates.
Jo crec que jove, i parlava un castellà, però amb accent... amb accent magrebí.
Caporal Joan Andrades.
Des del moment de l'accés al assalt, acaba sent una cosa diferent al que en un principi s'havia planificat. I creiem que és perquè aquí hi ha dos grups amb tipologies diferents que per aquest cas concret s'ajunten i fan aquest assalt violent que acaba tràgicament amb la mort del senyor Jordi Comas.
Sobreimprès grup est.
L'accés el fa un grup que nosaltres creiem que està relacionat amb robatoris tipus silenciós, en el que hi ha una especialització molt alta amb l'ús d'aquesta tècnica per accedir als domicilis. I després hi ha un altre grup que seria el que s'encarrega de la custòdia del senyor Comas i que en la seva actuació és bastant matussera.
Víctor Pillado.
La ejecució, una vez se ha entrado dentro de la vivienda, no es propia de asaltantes del este. Era propia de una delincuencia de carácter local y que además la señora Hospital en todo momento dijo que el acento de esos asaltantes era magrebí.
Grup local, Caporal Andrades.
Aquesta diferència de formes d'actuar fan pensar que estem parlant de dos grups diferents.
El trepant perfora el marc de la finestra. Vistes diurnes de Platja d'Aro. El Telenotícies directe a Girona. Els empresaris gironins homenatgen Jordi Comas.
Amb la seva mort ens ha deixat el nostre millor relacions públiques al servei de Girona, de la seva estimada Costa Brava i de Catalunya. Esperem que ben aviat tot el pes de la llei caigui sobre els culpables.
Marina López.
La mort de Jordi Comas va ser un xoc per tothom, a nivell polític, a nivell econòmic, a nivell social. Policial era una persona molt coneguda, molt estimada des de tots els àmbits i va ser un veritable xoc.
Tot de gent s'aplega en una plaça.
Va consternar a la societat gironina.
Ens ha deixat d'una manera violenta no volguda.
Joan Giraut.
Per uns indesitjables, doncs que per quatre duros...
Alcalde de Castell-Platja d'Aro.
Ens han fet perdre un gran ciutadà, un gran amic.
Carles Puigdemont.
Sempre que el necessitàvem, ell hi era. No tenia un no per ningú.
Alcalde de Girona.
La pèrdua la sentim com una pèrdua nostra.
Tothom li deu un favor. Tothom li deu un favor. I molt estimat per tothom, com es pot veure en aquesta concentració.
Albert Civils, amic i soci.
Jordi, allà on estigui, seguirem la teva feina.
Tothom està commocionat.
Jordi Comas era un dels grans noms del sector econòmic català. Propietari d'hotels i restaurants, va ser un dels primers a promocionar Platja d'Aro com a destí turístic i un dels creadors de la marca Costa Brava.
Fotos en blanc i negre de jove.
Jordi Comas era un emprenedor d'aquests que es diu ara modèlic.
Carles Monguilot.
Sempre amb idees per promocionar no només els seus negocis d'hostaleria, sinó la pròpia vila de Platja d'Aro. Fa molt d'anys va haver una campanya que es deia L'amor se cita en Playa de Aro. Van portar una campanya de televisiva que va ser molt famosa a tot Espanya i a l'estranger. I Jordi era l'ànima, també, d'aquest projecte.
L'amor se cita en Platja d'Aro va ser fabulós per la projecció exterior del poble. Va donar una imatge en els mitjans de comunicació a partir d'un concurs que es va fer-se amb molta serietat.
Tenim aquí al plató el senyor Jordi Comas, ell és propietari hoteler.
El tipus de turisme que genera cap a les comarques de Girona és fonamentalment familiar. En aquests moments el nivell d'ocupació és bo, hi ha hagut un començament de juliol.
Per ell la Costa Brava i l'Empordà.
Foto de la parella, jove.
El país, no?
I amb la platja de fons.
Era el que li marcava, doncs, la vida.
Vista diurna de l'entrada de casa als Comas.
Jo recordo que quan en Jordi va morir, a casa meva, la gent no parlava. Era una tristor, un xoc, no?, que hi havia per la part de tothom i per part de la família igualment, no?, que semblava que no podia ser.
Sobre el bufet del menjador, fotos de la parella.
Trobar-te que tot d'un plegat ell no hi és, per tothom va ser un cop molt fort.
Foto en blanc i negre d'en Jordi somrient assegut a la vora de l'escriptori d'un despatx. La imatge fon lentament a negre. Els matins.
Els Mossos d'Esquadra han augmentat la vigilància a Platja d'Aro per tranquil·litzar la població arran de l'alarma social que ha generat la mort del president de la patronal gironina, Jordi Comas, després que, com dèiem, uns lladres assaltessin el seu domicili de matinada.
Manifestar de manera enèrgica que per part del cos de Mossos d'Esquadra s'investigarà aquest fet fins a les últimes conseqüències.
Avui se li practicarà l'autòpsia, que determinarà si l'aturada es va produir en el moment de ser atacat o a posteriori.
Dos dies després del crim, 20 de novembre.
L'autòpsia la començàvem a les 9 del matí i jo estava al meu despatx.
Narcís Bardalet, forense.
Em puja la forense i em diu: doctor Bardalet, ens falta el rellotge del cadàver.
El du a l'escena del crim.
El cadàver, a les 2 de la matinada, fa el aixecament amb un rellotge i ens entra a l'Institut de Medicina Legal sense rellotge.
Foto d'en Jordi al despatx.
Era un rellotge que li havien regalat els seus nebots.
Primer pla del rellotge.
Jo era tan gran el dolor que en aquells moments tenia per l'altre costat de la pèrdua d'en Jordi que això no hi vaig donar tant importància perquè era una cosa material que no... que penses que bueno... Però després, amb el temps, penses com és possible que hagi passat una cosa així.
Notícia sobre la desaparició.
Els investigadors creuen que algú l'ha robat del canell del mort durant el trasllat cap a l'Institut de Medicina Legal o mentre esperava a la morgue. Ho investigaran, però no en trauran l'aigua clara.
Imatges del dipòsit.
Ara tornem a l'autòpsia.
Els matins.
Quan es faci l'autòpsia se sabrà si la mort va ser per asfíxia o va ser de l'ensurt que va tenir. Per tant, parlaríem d'un atac de cor.
Narcís Bardalet.
No es va morir de cap mort natural, no es va morir d'un infart pel susto, es mor per asfíxia.
Víctor Pillado.
La sofocación probablemente hubiese sido ejecutada mediante el uso de un cojín que había en la zona del sofá.
L'escena del crim.
Puesto que observamos un rastro de saliva que indica que es probablemente que está sostenido en las vías respiratorias del señor Comas. Y por otra parte encontramos restos textiles a la hora de analizar la zona de la garganta que indican que se le introdujo algún tipo de prenda para tratar de evitar también que él mismo pudiera respirar. Prenda que pudiera ser una bufanda que él llevaba colocada en el momento en el cual se procede al levantamiento del cadáver.
Caporal Antonio Méndez.
Estaban davant d'un robatori violent en un domicili
on l'objectiu principal era obtenir diners i joies del senyor Comas i la senyora Hospital.
Investigació criminal.
I la mort va succeir per una mala praxis, una excessiva violència d'un dels o diversos dels autors que van accedir al domicili.
Inspector de Montés.
L'excés de violència que podia haver és per la manca de professionalitat. La mateixa por que podien tenir els autors l'expressaven a base de cop.
La sala i el despatx regirats.
Es van posar nerviosos i van fer un excés de força per intentar aconseguir els seus objectius.
Els mecanismes de la caixa forta s'accionen. A dins, estotxos amb joies, talla negra. Una massa nuvolosa s'escampa sobre la superfície del mar.
Un excés de força o una mala praxi d'un dels atracadors que contrasta amb la sorpresa que tenen els Mossos quan la Carme els diu que 19 dies abans el seu marit ja havia sofert un altre assalt.
19 dies abans del crim, 30 d'octubre de 2012. A càmera ràpida, la massa nuvolosa plana terra endins, inunda la façana marítima i ho cobreix tot.
Devien ser cap a les 9 del vespre o una cosa així.
De nit, algú passa pel jardí. L'espersor s'engega.
En Jordi va anar tranquil·lament a casa després d'aparcar el cotxe i al pujar hi havia tres persones amagades en un costat a l'entrada de casa.
Víctor Pillado.
Se le lanzan encima, dos la agarran por los brazos y una tercera utiliza un spray.
Una mà enguantada.
Para inutilizar la capacidad de defensa del señor Jordi Comas.
El pitja davant de càmera.
I ella el que fa és defensar-se contra aquelles persones, mossega una d'elles.
Rebeca Carranco.
I això és un element important perquè ella acaba guardant.
Periodista.
ADN d'aquesta persona després d'aquest assalt.
Una gota de sang cau sobre un teixit. Víctor Pillado.
Le sustraen el teléfono móvil, le sustraen las llaves y aperturan la vivienda. Lo que sucede es que se acciona el sistema de alarma y entonces ellos se asustan.
L'espersor s'atura i deixa de rajar. Entre les branques seques d'un arbre, la lluna plena.
Va ser un ensurt molt gros que va tenir en Jordi i jo estava també, home, espantada de pensar que anàvem a casa tan tranquils.
Vista d'un carrer fosc.
Quantes vegades jo sola, quantes vegades ell sol. I, és clar, vam començar a pensar que havíem de posar més seguretat a casa, no?
L'entrada de nit. Víctor Pillado.
Bajo nuestro criterio, el asalto a la vivienda del señor Comas estaba planeado desde hace muchísimo tiempo.
Vista de la sala en penumbra.
Era un ataque con un objetivo muy claro, entrar en esa vivienda bajo el conocimiento de que tenía restaurantes y una cierta capacidad económica. Al fracasar la posibilidad de atacar directamente al señor Comas a la entrada de la vivienda,
s'apropen a la finestra.
Se procede a realizar un plan mucho más elaborado.
Un intrus sosté el trepant.
En lo que se consuma el ataque del día 18 de noviembre del 2012.
El trepant perfora el marc de la finestra de PVC. De dia, vista d'ocell del mar en calma i de platja d'Aro.
Després del primer assalt, el Jordi i la Carme van decidir contractar un equip de videovigilància, però no es va instal·lar d'un dia per l'altre. I la nit del crim, les càmeres encara no estaven col·locades.
La casa està ubicada en una zona molt cèntrica, just al passeig marítim. Són diferents cases senyorials, que moltes d'elles són de gent que la tenen com a segona residència i que van esporàdicament.
Inspector de Montés.
També estan voltades de totes aquelles cases que s'han venut durant el temps i que han construït diferents edificis on hi ha blocs d'apartaments.
Quan pensem a Platja d'Aro, jo crec que es pensa sobretot a l'estiu. És un lloc de segones residències de molta gent de Barcelona i que el veiem sempre ple de gent i que dobla la seva població i que té molt de turisme també estranger.
Rebeca Carranco.
Però Platja d'Aro a l'hivern és un altre escenari. És un lloc on la gent dels voltants hi va comprar, hi va fer una mica la vida perquè sempre està obert, però acostuma a estar bastant més buit, i sobretot entre setmana.
Inspector de Montés.
No tenen gaires veïns en aquell moment, i realment és una zona molt tranquil·la, molt maca, però que alhora és bastant solitària.
L'any passat a les comarques gironines hi va haver 54 assalts, un 86% més que el 2011.
En aquell marc dels robatoris que teníem en aquell moment a les comarques gironines, hi havia una cosa que cridava l'atenció del robatori a casa de Jordi Comas, que és que no seguia el perfil dels altres.
Marina López.
És una urbanització amb cases a luxe i viuen majoritàriament, i no tot l'any, estrangers.
Les segones residències buides durant l'hivern són l'objectiu de grups especialitzats com...
No era en una urbanització aïllada, no era en un espai amb fàcil connexió per fugir els lladres.
Vista aèria de la finca.
Estem parlant d'una casa que estava a primera línia de mar i al centre del Platja d'Aro. Podia ser que els lladres tinguessin informació privilegiada.
Inspector de Monteis.
Sabien que no tenien veïns al voltant, sabien que es trobarien al domicili, sabien que tenien caixa forta, sabien que trobarien només aquestes dues persones soles. Tenien molta informació.
Els matins.
Vèiem la casa de Jordi Comas, sembla ser que es troba en un lloc molt cèntric, per tant, hi ha moltes botigues, sí. Hi ha càmeres en aquestes botigues que entenc que els Mossos tiraran d'aquestes
sí,
càmeres.
Tota, per qualsevol prova, qualsevol pista, s'està buscant a tres persones. No se sap tampoc si són les mateixes persones
que
haurien assaltat unes setmanes abans i que arran d'això Jordi Comas fins i tot va voler augmentar la seguretat a casa seva. Estava pendent fins i tot de canviar-se l'alarma.
Ni tampoc se sap la nacionalitat.
Els investigadors treballen amb la hipòtesi que dos grups criminals s'han posat d'acord per realitzar l'assalt a casa del Jordi Comas, però encara no tenen cap prova que ho demostri. La Carme declara que els fets van passar entre les 10 i les 10:40 de la nit. Els Mossos comproven les càmeres de seguretat de la zona buscant imatges al voltant d'aquesta franja horària.
Càmeres de vigilància mostren diversos carrers.
Un dels primers indicis rellevants que trobem durant la investigació...
Caporal Méndez.
Ve arran del visionat de les imatges de seguretat d'establiments propers. Era un diumenge de novembre, al vespre, hi havia poca llum. Però, tot i així, vam poder extreure unes imatges de dues persones que, per la seva actitud, no acaben de quadrar un diumenge a la nit a la població de Platja d'Aro.
Seqüència d'imatges de les diverses càmeres. Hi apareix un home.
Una d'elles li van posar un mote, per entendre's entre nosaltres, que era el jove.
Teclegen el malnom.
Caminava en direcció al domicili del senyor Comas i anava mirant endarrere com si algú el seguís o com si algú l'hagués de seguir. El segon personatge, que apareix també a les imatges, nosaltres vam anomenar el boxejador.
El malnom en un ordinador.
Perquè portava com una gorra de llana i se li veu com el nas tort. Aquesta persona fa una cosa encara més estranya perquè s'apropa a les càmeres de l'establiment que estem visionant i les mira atentament com per veure si allò és de veritat o no és de veritat. Ens va semblar estrany el seu comportament en una franja horària tan propera a l'homicidi del senyor Comas.
Imatges borroses de tots dos.
Els investigadors han aconseguit la imatge de dues persones que podrien ser sospitoses, però no les tenen identificades ni saben a quin dels dos grups podrien pertànyer. Ara es fixen en un cotxe que els crida l'atenció.
Víctor Pillado.
Podemos ubicar que un vehículo entra a las 8 de la tarde en Playa de Aro. Se puede determinar que es un Audi S3 de color negro.
Borrós en una imatge.
Este vehículo hace un primer pase que entendemos que es de control de la vivienda, puesto que en prácticamente 3-5 minutos entra por la calle del ayuntamiento, pasa por la calle donde está el domicilio de la víctima y sale a la calle principal. Y sobre las 10 de la noche vuelve a acceder un acceso otra vez en la misma dirección, pero en este caso no es hasta media hora más tarde que el vehículo sale del lugar.
A les 10 de la vespre, que la circulació, malgrat sigui el centre de Platja d'Aro, és...
De Monteis.
Un cotxe cada 5 minuts.
Vista nocturna d'una carretera de diversos carrils. Víctor Pillado.
Tenemos un poco de suerte porque en la huida de este vehículo en dirección a la provincia de Barcelona, dos agentes Mossos de Escuadra de paisano consiguen ver cómo un vehículo les adelanta a gran velocidad.
Cap a les 11 de la nit...
Caporal Méndez.
Es veu sentit sud fent conducció temerària.
El conductor s'encén un cigarret. Víctor Pillado.
Determinen la marca y modelo e incluso captan la placa de matrícula de este coche.
3884BZ.
Se llega a montar un control para intentar pararlo, en ese momento sin saber la participación de este coche, pero desgraciadamente nunca se le pudo incautar porque el coche salió por una salida anterior y nunca pasó por ese control.
Vista d'un nus de carreteres.
No intercepten el vehicle, però tenen una matrícula que els permet avançar en la investigació. Aquest cotxe serà molt important.
Algú tecleja Audi S3 negre.
Fem recerca d'intel·ligència policial a les nostres bases de dades i aquest vehicle va ser sostret 3 dies abans dels fets a la població de Sant Cugat del Vallès.
Caporal Méndez.
En un robatori que ens va cridar l'atenció perquè és un robatori silenciós que es fa en franja nocturna, vam considerar que aquest era un robatori comès per un grup especialitzat.
Un vehicle s'allunya d'un carrer fosc. El conductor va fumant.
Trobar el vehicle Audi S3 va ser l'obsessió del grup investigador perquè teníem clar que era el millor fil del que podíem acabar tirant.
Fan un control.
Es van endegar un seguit de gestions per intentar localitzar el vehicle, sobretot a la zona metropolitana. Totes les gestions que es van practicar van resultar negatives. El cotxe no apareixia, no estava movent, el vehicle va estar desaparegut.
Vista nocturna d'una via de diversos carrils en ambdós sentits i primer pla dels fars d'un vehicle abans d'apagar-se. És l'Audi negre. De dia, uns quants homes treuen d'un cotxe un taüt.
Tres dies després del crim, els veïns de Platja d'Aro i tota la societat gironina es reuneixen per acomiadar Jordi Comas.
En un titular multitudinari i emotiu funeral en memòria de Jordi Comas.
El seu comiat. Jo no havia vist mai de la meva vida el que vaig veure aquell dia. No havia vist mai de la vida un comiat. Tot el poble.
Imatges gravades d'una gran sala plena de gent.
El que era el Palau d'Esports es va haver d'habilitar per al comiadament d'en Jordi.
En una notícia, por i ganes d'armar-se.
Jo vaig veure molta ràbia reflexar en la gent. Però ràbia d'aquesta impotència, no? Sense dir gaires paraules, amb la mirada, amb les abraçades, es deia tot.
A la sortida li donen el condol.
Vius aquells moments que a vegades els vius i no saps com els vius. És ben bé que t'hi porta el moment aquell, no?
Treuen el taüt rere una corona de roses vermelles.
Com vaig veure a tanta gent allà, tots amics. Bueno, entre mi vaig pensar que vaig sentir-me molt orgullosa d'en Jordi.
Els homes tornen a carregar el taüt dins del cotxe. Foto d'en Jordi somrient i amb la costa de fons. Rebeca Carranco.
La sala, el Jordi Comas, en un lloc petit on tothom es coneix, el que acaba provocant és una mena de rebombori de l'entorn. Tothom comença a pensar primer què ha passat i després amb una persona tan lligada a donar treball a tantíssima gent en un lloc de temporades...
Inspector de Montés.
També es comença a especular.
És que he sentit que m'han dit que dic... I al final dius, hòstia, realment la informació ve molt distorsionada.
Caporal Antonio Méndez.
Els primers dies de la investigació van ser frenètics. L'entrada d'informació, sobretot les primeres setmanes, va ser molt important i es va gestionar intentant destriar el gra de la palla.
Remenen cartes.
Passen els dies i els investigadors no aconsegueixen posar nom a les dues imatges que van poder extraure de les càmeres de seguretat de Platja d'Aro. I tampoc saben qui conduïa el cotxe. No troben cap fil per estirar, fins que dues setmanes després del crim arriba un anònim a la comissaria dels Mossos.
Un agent obre una carta manuscrita.
D'entre l'allau d'informacions vam prendre en consideració un escrit anònim. Alguna de les coses que es deien en aquest escrit tenia certs trets similars amb els fets que nosaltres coneixíem i que no havien transcendit més enllà dels investigadors. Aquest escrit apuntava a una parella de Platja d'Aro, un home i una dona, l'home d'origen marroquí, relatava com aquestes persones haurien reclutat a persones també d'origen marroquí o magrebí per fer l'assalt.
De nit, l'aspersor s'engega de cop.
L'escrit del que parla el caporal Méndez diu això.
Sota el cel crepuscular, un pi.
Un mes antes de la muerte del señor Comas, una chica y un jardinero marroquí comentaban por los bares de los árabes de Playa de Aro que necesitaban dos o tres personas para entrar en la casa de un hombre muy poderoso y con mucho dinero.
Una foto d'en Jordi.
El contingut de l'anònim coincideix amb el que la Carme havia explicat, que els assaltants tenien accent magribí. Els Mossos es concentren en la dona i el jardiner.
Caporal Méndez.
Vam endegar un seguit de gestions amb el seu entorn, seguiments, vigilàncies, i vam intentar trobar alguna connexió amb l'entorn del senyor Comas o amb algun tipus de grup especialitzat que també pensaven que podia tenir haver participat en el fet.
Fotos de l'home i la dona.
Els Mossos aconsegueixen el nom de dos possibles membres del grup del Magrib que hauran de comprovar. Però, de moment, el grup de l'Est continua buit.
L'Hospitalet de Llobregat, 7 de gener.
Fins que arriba una informació que serà clau.
De 2013.
Un veí de l'Hospitalet truca a la policia i diu que hi ha un cotxe sospitós que fa temps que està aparcat a la porta de casa seua.
sobre una casseta que es reprodueix declaració veí.
Me llama la atención porque llevaba muchos días. Y normalmente los coches que hay por allí los conozco porque sé de quiénes son más o menos.
L'Audi negre, matrícula B3884BZ.
Y de una forma aparcado que normalmente del barrio no la aparcan. Allí hay una costumbre de aparcar hacia atrás y ese estaba hacia adelante.
Caporal Antonio Méndez.
El cotxe Audi A3, quan és localitzat a la població d'Hospitalet de Llobregat, es troba en un estat d'abandonament amb signes de que portava moltes setmanes aparcat en aquella mateixa posició.
Fotos del cotxe.
El primer que ens sobta del vehicle és que a dintre trobem elements que provenen d'un robatori. Caixes de joies i fins i tot alguna joia que, quan li mostrem a la senyora hospital, ens reconeix 100%, amb total seguretat, que són caixes i bosses i joies que han sostret al seu domicili.
Era tot el que varen robar de casa meva, les capses, les bosses i alguna joia petita que, anant de pressa, segurament se'ls va quedar en el portaequipatges.
Caporal Andrades.
Realment hi ha un descuit en aquest cotxe. No és habitual trobar tota aquella informació en un vehicle. Ens podria indicar que hi ha una certa pressa per abandonar aquell cotxe i que han reaccionat d'una manera precipitada.
Algú l'aparca.
Dins del cotxe, la policia científica troba alguns indicis que s'emporta per analitzar.
Una empremta.
Entre ells, un parell de guants, una cigarreta sense consumir i una burilla. Mentre esperen els resultats, un mes després del crim, arriba una altra informació a través d'un confident de la Policia Nacional.
Caporal Méndez.
Ens va arribar una nota informativa del Cos Nacional de Policia en la qual s'explicava que una font confidencial seva apuntava que l'autor material del fet, el líder del grup que va violentar el domicili del senyor Comas,
paraules subratllades,
era un ciutadà albanès de nom Valentino Geloshi.
Víctor Pillado.
Aportava informació relacionada con esta persona, teléfono fijo, lugar de residencia, elementos que nos hacen indicar que esa información realmente era veraz.
Caporal Méndez.
Apuntava una línia, una hipòtesi que nosaltres ja estàvem treballant, que era la que hi hagués un grup especialitzat de gent de l'est albanesa
atrapant per fora la finestra
com a perpetradors del fet contra el senyor Jordi Comas.
Foto de l'empresari, talla negra. A prop de la costa, el sol s'alça al cel ataronjat i s'emmiralla al mar.
Sembla que la investigació avance. Ja han aconseguit un nom que podria formar part del grup de l'est.
Se sobrescriu
Valentino Geloshi
sobre el coll d'un home jove. Analitzen la burilla.
Els investigadors reben els resultats de l'ADN dels objectes trobats a l'Audi.
Veient que hi ha una relació clara entre aquell vehicle i l'assalt violent a casa d'en Jordi i el senyor Comas,
Caporal Andrades,
perquè es troba una bossa de roba de color verd, a aquesta bossa trobem l'ADN d'en senyor Jordi Comas.
Però el de Jordi Comas no és l'únic ADN que troben a l'Audi.
Caporal Méndez.
Estàvem fent un briefing al despatx i va venir un company de científica amb un paperot escrit a mà en el qual portava escrit un nom.
De nit, el conductor de l'Audi s'encén un cigarret.
El laboratori biològic havia avançat un resultat dels indicis que s'havien trobat dintre de l'Audi S3.
Aparquen el vehicle.
I el nom era Valentino Geloshi.
El nom en un informe.
En aquell moment es van quedar mirant i van dir, aquest nom l'hem llegit a algun lloc.
Per un primer pla d'un home rapat d'uns 40 anys, grup est, Valentino Geloshi. Fotos policials de l'home.
El primer que ens crida l'atenció és que estem davant d'un delinqüent professional molt especialitzat, amb antecedents per robatoris violents a Catalunya i també en altres estats de la Unió Europea.
Itàlia.
El cotxe els dona més sorpreses. Recordeu els guants que s'hi van trobar? També en poden extraure ADN i aconsegueixen un altre nom.
Grup est, Ahmed Kurti.
Ahmed Kurti és una persona de nacionalitat sèrbia, edat mèdia i con una vida un poco, digamos, disoluta.
Víctor Pillado.
Tenia diferents antecedents policials i algun antecedent penal. Són delitos, sobretot, de naturaleza menor relacionados con hurtos en la autopista, aprovechar zonas de estaciones de servicio para cometer delitos de hurto, conseguir que pare el vehículo para poder hurtar los objetos del interior de los mismos. Todos delitos de estas características.
Fotos dels grups.
Tot i que la investigació sembla que avance, encara no tenen cap prova que relacioni els dos grups criminals. Decideixen intervenir els telèfons dels dos membres del grup de l'est que ja han identificat.
Víctor Pillado.
nos encontramos ante una investigación, yo creo que de las más complejas que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional, porque estamos hablando de que uno de los acusados ha llegado a utilizar más de 50 tarjetas de telefonía durante todo el tiempo en el que estuvo intervenido su teléfono, y otro ha llegado a tener más de 80 tarjetas de telefonía. Es decir, nos cambiaban el teléfono, nos cambiaban la tarjeta, y esto implicaba la necesidad de que el juez tuviera que ordenar a las companyies de telefonia que procediera a pinchar un nuevo telèfon.
Primer pla d'un dispositiu d'escoltes telefòniques. Algú extreu la targeta SIM d'un mòbil.
Con el problema de que en muchas ocasiones perdíamos información, siempre íbamos un paso por detrás de ellos.
Un avió s'enlaira.
Además, tenían una gran movilidad. Tenemos desplazamientos a Italia, Suiza, Grecia, Albania, que lógicamente en cuanto salen de las fronteras de territorio nacional ja estamos ciegos, no escuchamos las conversaciones telefónicas.
De nit, el conductor d'un cotxe fa fotos per la finestreta.
Amb totes les vigilàncies que es feien...
Fotos dels sospitosos.
L'albanès, sobretot, quan anava acompanyat de l'altre albanès que vivia amb ell, veies que miraven cap a tot arreu.
Inspector de Montés.
Si entraven en un comerç, també, quan sortien igual, per veure si hi havia algú que els estava esperant. Quan anaven conduint amb el vehicle, veus que arriben amb una rotonda i li donen tres voltes a la rotonda perquè si vas darrere seu te'ls mengis i tinguis que continuar i canviar la direcció.
De dia, vista aèria d'una zona de camps. Caporal Méndez.
En un dels seguiments a Valentino Geloci detectem que s'atura en una zona d'escampats, baixa el cotxe, s'apropa fins a una zona de matolls i després en torna a sortir. Posteriorment, nosaltres fem comprovacions en aquella zona on hi ha un zulo. Hi havia guants i algunes joies, molt probablement provenents d'algun fet delictiu.
S'enduen la caixa.
Els Mossos troben un parell de guants que podrien ser compatibles amb les empremtes trobades a casa del Jordi Comes. Amb les joies, però, no tenen tanta sort.
Per desgràcia, no eren del robatori de Platja d'Aro.
Inspector de Montés.
Per tal de que no detectessin que s'havien portat les joies o que podíem anar darrere seu, vam fer que la brigada municipal netegés la zona.
En la foscor, llanternes.
I vam veure que, passats els dies, van tornar al lloc, va buscar les joies, tornaven bojos intentant trobar-la, evidentment no la trobaríem perquè ja no hi eren, i quan van acabar d'aquesta reunió se'n van anar cap a la població de Barcelona.
Vista aèria de la ciutat.
Els Mossos segueixen el Valentino des de Castelldefels fins a Barcelona i veuen que es reuneix amb un serbi que després veuran que és amic de l'Ahmed Kurti. És una prova més del vincle que uneix les dues persones del grup de l'Est. Però no hi ha la mateixa sort amb el grup del Magrib.
Fotos de l'home i la dona. Caporal Méndez.
La investigació realitzada envers aquest escrit anònim finalment va determinar que l'escrit l'havia realitzat una persona que pretenia fer mal a aquesta parella. I, per tant, vam descartar cap tipus d'implicació d'aquesta parella en els fets que estàvem investigant.
Les fotos de tots dos s'esborren sota l'etiqueta grup local. Vista nocturna de casa als Comes.
Sentim ràbia. Sentim ràbia, sentim frustració, perquè hem perdut temps, hem perdut recursos que es podien haver emprat i dirigit cap a una línia que realment pogués haver donat algun fruit.
El trepant perfora el marc de la finestra. L'aspersor gira a tota velocitat, s'atura de cop i deixa de rajar. Talla negra, vista d'ocell d'un mar arrissat.
Ha passat un any del crim i els investigadors no han aconseguit trobar els culpables. Un anònim amb informació falsa els ha fet perdre molt de temps.
Al cel, núvols groguencs.
I tot i que tenen dos possibles noms del grup de l'Est, no poden provar qui va matar el Jordi Comes.
Vista d'ocell de Platja d'Aro.
Fins que, al gener del 2014, un home es presenta per sorpresa al restaurant de la Carme.
Ell es va presentar dient que era una persona que coneixia a gent que havien estat vinculats amb el robatori.
Des de la terrassa del restaurant, vista de la platja buida de la localitat.
I jo, clar, li vaig dir, tu... Si coneixes això, has d'explicar-ho.
Foto emmarcada d'en Jordi i la Carme de joves amb la platja de fons. Fosa negra. A Catalunya Ràdio, en Carles Porta guixa en un full, es treu els cascos i es gira cap a càmera.
Els Mossos han pogut identificar dos dels membres del grup de l'Est, però encara els falta saber qui forma part del suposat grup local d'origen magribí. Serà aquesta persona que diu que té informació sobre la mort de Jordi Comas qui els hi donarà la pista que necessiten? En aquesta història encara queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona als crèdits. Direcció Carles Porta, direcció executiva Laura Tremoleda, realització Santi Baró. Producció executiva Goroka Guille Cascante, producció executiva True Crime Factory Òscar Rodríguez, producció executiva TV3 Cristian Trapat i Mario Daza. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA 2023.